COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 anys porten governant a Junts els actuals socis del govern de la Generalitat, Esquerra i ara Junts per Catalunya. Amb intercanvi de papers i en moltes coses que han passat des del gener del 2016 i moltes il·legalitats, però amb una realitat diària. La disputa interna del dia a dia perjudica i molt l'acció política i econòmica de Catalunya. Bona tarda, sóc Sergi Tor i aquest és el penúltim exemple d'aquest enfrontament diari. Salou i Vilaseca i el projecte del Hard Rock aquí, amb aquestes poblacions de Tarragona. Des de Salou avui hi haurà ple extraordinari al seu ajuntament i acusen a l'Ajuntament de Vilaseca, tant veïns i en aquest cas tant rivals, de bloquejar la inversió en voler canviar el repartiment de la fiscalitat dels terrenys on s'ha d'ubicar el projecte que els dos municipis ja van pactar. A més, des de Salou també s'acusa la Generalitat de fer costat a l'Ajuntament de Vilaseca i de, en aquest cas, prendre part del contenciós. Mentrestant, els sectors econòmics de la zona, el que es posa les mans al cap és davant d'aquesta possibilitat de que una picabaralla política entre Junts i Esquerra pugui, en aquest cas, disminuir i fer retirar la possible inversió econòmica del Hard Rock. Yolanda Canales.
Amb tot, prefereixen veure el got mig ple. Recorden que ja va passar una cosa semblant amb PortAventura. Va haver molts anys de negociacions, d'estires i arronses, i l'empresa promotora també va estar a punt de deixar el projecte diverses vegades. Però, finalment, PortAventura és una realitat. És el que ha explicat a COPE Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que demana que les administracions s'entenguin entre elles. I és que ha recordat que fins ara cap persona amb responsabilitat, ja sigui el govern de la Generalitat o els ajuntaments de Vilaseca i de Salou, han dit que no volen aquest projecte.
Entenc que hi ha entrebancs i que hi ha negociacions polítiques i que hi ha moltes situacions, però no vull entendre. O sigui, no he sentit en cap moment al president de la Generalitat ni a cap alcalde de cap ajuntament ni a ningú, diguem-ne, que hi té alguna cosa a dir. Jo almenys no ho he sentit fins ara, que digui no vull que vingui, no vull que aquest projecte tingui endavant.
Però de moment el que se sap és que el govern català ha promès a la CUP que retiraria una partida de 120 milions d'euros que havia d'avançar l'Incasol per a comprar els terrenys on s'ha de construir el projecte de Hard Rock, i això s'ha d'afegir la pugna fiscal entre Vilaseca i Salou. L'alcalde de Salou, Pere Granados, denuncia que la Generalitat i l'Ajuntament de Vilaseca volen bloquejar el projecte.
També el que m'estranya és que el 2016 nosaltres aprovem aquest PDU, el 2020 s'adona aquesta sentència i és ara quan realment posen al damunt de la taula que arriba el moment d'aprovar-ho, que resulta que diuen que no els agrada la fiscalitat que es va aprovar el 2013 per la Corporació de Vilaseca i per la Corporació de Salou. Escolta'm, aquests acords estan vigents i, per tant, els hem de complir.
I l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, diu que no es tracta de cap pugna política i recomana fer cas als tècnics.
És que no és una qüestió política, és una qüestió tècnica. L'acord polític urbanístic que hi ha necessita algun retoc o algun afegit als documents dels estatuts del Consorci? No és una qüestió política, ho han de determinar els tècnics.
Mentrestant, des del sector turístic confien en que no es perdi un projecte que pot obrir nous mercats, com els Estats Units, Canadà o l'Orient, atraure turistes amb més poder adquisitiu i, en tot cas, reforçar la marca Costa Daurada com a destinació turística.
I del Camp de Tarragona, de Salou i Vilaseca, amb aquest enfrontament, marxem ara cap a la ciutat de Barcelona i amb un altre projecte que ha quedat descartat. Tot i que aquest matí hi ha hagut una veu que no el doni en aquesta casa per descartat del tot. A què ens referim? Al Museu L'Hermitage. Recordem un projecte que l'Ajuntament de Barcelona, liderat pels comuns, va celebrar la seva retirada. Avui, curiosament, el president del Port, Damià Calvet, ha anunciat que ells, el Port de Barcelona, no dona per perduda aquesta inversió, Nil Rovirosa.
Doncs efectivament, i és que Damià Calvet ha insistit avui que no s'ha llançat la tovallola pel que fa a l'Hermitage i que aquest s'implanti a la ciutat. Ho ha fet en una roda de premsa on s'han presentat els resultats de tràfic i econòmics de 2021. Calvet ha assegurat que tot i haver una sèrie de recursos creuats entre promotors de l'Hermitage, el Port i l'Ajuntament de Barcelona, les converses continuen. El president del Port ha recordat que el Consell d'Administració de la Infraestructura va adjudicar una concessió als promotors del museu. En aquesta es demostra que les condicions de base per acollir l'Hermitage hi són vigents. Així ho explica Damià Calvet.
Pel que fa a l'Hermitage, el Port no ha llançat la tovallola, perquè el que va fer el Consell d'Administració del Port és atorgar una concessió als promotors de l'Hermitage. I aquest és un acord que existeix i que el propi Consell d'Administració, diguéssim, té en el seu dia a dia.
El president del port ha reiterat que l'acord continua vigent i ha defensat que el projecte permetria portar més usos culturals al Port Vell. En darrera instància, Calvet ha afirmat que seguiran apostant pel diàleg amb l'objectiu d'arribar a un acord i, d'aquesta manera, donar més usos culturals al port que projectin la ciutat de Barcelona al món.
Actualitat de serveis. L'anomenen la primavera de febrer. Temperatures en molts punts màximes de 20 graus. Previsions meteorològiques. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que quedin cels poc ennuvolats amb intervals ennuvolats al Pirineu, on aniran remetent les precipitacions, tot i que no es descarten precipitacions residuals amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.500 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb unes màximes de 20 graus a Tarragona, de 19 a Lleida i a Barcelona, i de 18 a Girona. I si ens referim al vent, continuarà moderat i de l'oest, menys al quadrant nord-est, on seguirà fluix i de direcció variable. Al final del dia, al sud de Tarragona no es descarten ratxes molt fortes de vent del nord-oest. Si parlem ara de demà dijous, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats durant la primera meitat del dia amb intervals de núvols alts i de núvols baixos al vessant nord del Pirineu i al nord de la depressió central on no es descarta algun banc de boira. Per últim, les màximes seran de 22 graus a Lleida i a Girona, de 19 a Barcelona i finalment de 18 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs amb aquestes bones temperatures busquem ara tot seguit quina és la previsió del trànsit a hores d'ara. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de dies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que a la C-17 hi ha un parell de quilòmetres de retenció per ells al Vallès en sentit nord per anar cap a Vic. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B-10, hi ha 4 quilòmetres de circulació intensa entre Poblenou i el port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 13:05 Esports Cope busquem ja quina és la última hora esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs és una última hora que passa en clau de prèvia europea, perquè demà als setzens de final de l'Europa League el Barça rep el Nàpols al Camp Nou, i a Camp Barça ja han parlat els protagonistes. Helena Condis.
I se m'ha fet estrany veure el nou escenari de la ciutat esportiva decorat com l'Europa League, aquesta nova competició. Xavi ha remarcat que a ell li va fer ràbia haver de veure els partits a la Champions des del sofà, però que ara no és moment per lamentar-se, que ara s'han de centrar en aquest nou escenari que els dona una oportunitat de tornar, si guanyen la competició, a la Champions i de demostrar a Europa que poden estar entre els més grans. Escolta el tècnic del Barça.
Sí, no ens enganyem, ens agradaria estar a la Champions, i ahir quan veus els partits, i doncs és lògic, doncs fa ràbia no estar a l'altra competició, és una evidència, no ens enganyem. Però bé, estem a l'Europa League, és una competició europea, és una oportunitat per nosaltres, per seguir creixent, per seguir competint, i és una competició que de guanyar-la, doncs et classifica directament a la Champions. Llavors ho veig com una oportunitat, els jugadors també, estem motivats, i amb més Inri, doncs, que és un rival que podria ser perfectament una eliminatòria de Champions.
Descartat Ronald Araujo, avui no entrenat amb els seus companys, serà baixa, per tant, la parella central seran Piqué i Eric García, un Eric García que Xavi ha defensat molt en sala premsa, ha dit que és molt important pel seu esquema de joc.
Aquesta tarda, la prèvia informativa del conjunt italià. Novetats en aquesta hora del Nàpols, Víctor Navarro.
Els de Luciano Spalletti han entrenat aquest matí a Nàpols i, amb sorpresa, el seu davanter més en forma, Osimhen, no s'ha exercitat per una sobrecàrrega al genoll dret. En principi, viatjarà a Barcelona i fins demà no sabrem si pot jugar o no al Camp Nou. Les baixes segures són les del central Tuancebe, l'extrem Politano, l'ex del Celta Lobotka i un altre atacant estrella del Nàpols, Irving Lozano. El Nàpols aterra a Barcelona a les 6 de la tarda, a 6:45 en roda de premsa a la sala Ricard Maixens del Camp Nou, d'Espaleti i un jugador, i per cert s'allotgen a l'hotel Eurostars Gran Marina, el conegut de l'Osada i del Converses.
A l'Espanyol es prepara el partit de Lliga contra el Sevilla. Pas per sala de premsa d'un futbolista blanquiblau, Quique Iglesias.
Central, Sergi Gómez, que ha dit que han de millorar, evidentment, en defensa els errors que estan, doncs, rebent massa gols. Un Sergi Gómez que parla de la il·lusió que ha fet el derbi i que ha de continuar diumenge contra el Sevilla.
Evidentment amb il·lusió, no només perquè vinc d'allà, sinó perquè crec que l'atmosfera que vam crear aquest cap de setmana a casa, amb la nostra gent, la unió i la comunió que vam tenir, crec que s'hauria de repetir, perquè bueno, crec que és la manera d'aconseguir grans coses i ho vam demostrar, no? Crec que sense ells no haguéssim fet el partit que vam fer i bueno, un cop més ens traiem el sombrero des del vestuari, des del club, perquè va ser envejable, penso jo, per qualsevol altre club.
L'Espanyol, Gil, ha tornat a la feina, no a l'Eurostars Gran Marina,
no,
però sí a la ciutat esportiva de Nijarque.
No s'està gens malament al no. Gran Marina, no.
Esports Cope, per cert, sorteig avui d'una entrada doble pel partit de diumenge, no per l'hotel en qüestió. Competició sancionat després del derbi amb un partit a Gerard Piqué i Nico Melamed i amb dos partits a Manu Morlanes. A Girona el protagonista ha estat Enric Arureña, la roda de premsa de presentació de la seva renovació. El sentirem a Esports Cope i en bàsquet un dia més, pendents de la Copa del Rei. Fase final a Granada, arrenca demà, novetats en aquest dia de la prèvia. Alberto Díez.
Repassem l'última hora dels tres catalans, comencem per la penya, el primer en entrar en competició a Terra Granada, avui a 6:45 de la tarda, i Carles Durant, l'entrenador, ha confirmat que Brozianski, tot i no jugar davant el Tenerife a la Lliga Endesa i no estar al 100%, disputarà la Copa al Barça. Li queden dos entrenaments, el d'aquesta tarda i el de demà, sense Higgins, amb la renovació per fer de Dante Exum, i amb Abrines i Oriola, que arribaran justets, i això sí, fora de forma. I el màxim Manresa, aquí hi ha notícia. Se li presenten problemes. Chima Moneke, seriós dubte per jugar a la Copa, té un edema muscular a la cama esquerra. A més, Ismael Baco arrossega un edema i una tendinitis a un dit de la mà esquerra.
La gestió de l'Alberto Díez farà que avui passi pels micròfons d'Esports Copé el capità del Barça, Pierre Oriola. En pàgina poliesportiva també, l'handbol Granollers fica el cap a la fase final de la Copa del Rei després de derrotar el Balonmano Cantàbria 31-21 a l'Olímpic, superant el gol en contra que es portava del partit d'anada. Les impressions del tècnic Antonio Rama.
L'equip jo crec que ha respost molt bé, no? amb bon joc, amb intensitat. Penso que s'ha vist un equip sencer. Tampoc hem hagut d'apretar, hem pogut rotar, necessitàvem rotar també, perquè la gent ve tocadeta, i quan inicies amb aquesta, diguéssim, amb aquest volum de partits tan ràpid després d'un temps de descans, sempre els cossos costen més de que s'adaptin.
Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau futbolera i en clau de Champions, la pregunta blaugrana. Qui us agrada més, després del que va passar ahir al Parc dels Prínceps, PSG 1, Real Madrid 0? Qui us agrada més, Mbappé o Haaland? Està guanyant Mbappé, 60-40. A les preferències i els percentatges dels nostres copenautes, la pregunta en clau blanc i blava, després del derbi, confieu en una victòria diumenge contra el Sevilla i confia el 55,8% de respostes, no ho fa el 44,2%.
3 i 5, Esports Cope. José Luis, fins després, una abraçada, bona tarda.
Adeu, Sergi, bona tarda.
Més actualitat. Nova ocurrència del vicepresident del govern de la Generalitat, Jordi Puigneró, amb l'anomenada, per part del mateix govern, defensa del català. I quina és aquesta ocurrència per tal de defensar el català, impulsar cursos de normalització, intentar buscar un millor aprenentatge per part de tots, que sempre és important? No. Doncs Puigneró busca milions de veus perquè els aparells tecnològics com la Siri d'Apple o l'assistent de veu de Google entenguin i parlin en català. El vicepresident posa en marxa el projecte Aina amb l'objectiu perquè la ciutadania llegeixi textos en català en veu alta amb aquests dispositius, perquè així aquestes màquines dominin també aquesta llengua. Joel Lozano, com veuen els ciutadans amb els quals has pogut consultar aquest projecte de Jordi Puigneró?
La campanya La nostra llengua és la teva veu, que ha posat en marxa el govern de la Generalitat, ha estat valorada positivament per persones com l'Eric, que considera que és una forma de donar importància al català.
Realment trobo que és una forma d'ajudar que el català creixi com a llengua, ja que aquest tipus d'eines digitals com la Siri o els assistents de veu normalment tenen la majoria de llengües principals de tot el món.
En Joel, per exemple, creu que aquesta proposta és una bona idea per incrementar l'ús del català en el dia a dia de les persones.
I no hi ha millor manera per integrar aquest idioma a les xarxes o als mòbils com posant-la en una aplicació com pot ser Siri o altres eines semblants que fem servir molts durant quasi tot el dia i la gran major part de la nostra vida.
D'altres, com l'Ainara, tot i que no es posiciona contràriament, consideren que el govern hauria de tenir altres prioritats.
La Generalitat hauria de gestionar més eficientment els diners públics i destinar-los a alguna cosa més necessària, com, per exemple, la reducció dels peatges de la C32 i la C16, que s'ha de recordar que són els més cars d'Europa i s'han incrementat un 5,6%. Per tant, destinar actualment 3 milions d'euros en aquest àmbit no ho veig correcte.
La Generalitat destinarà a aquesta nova fase del projecte Aina 3 milions d'euros. El projecte té un pressupost global de 13 milions i mig.
Gràcies, Joel. I la Diputació de Barcelona instal·larà caixers automàtics en municipis de menys de 5.000 habitants de la seva demarcació. Recordem que, segons l'últim informe del Banc d'Espanya, la meitat dels pobles de Catalunya no disposen d'un caixer automàtic, amb la molèstia que això significa per a tots els seus habitants, a Raül Moreno.
Un d'aquests pobles és el de Llanars, a la comarca del Ripollès, on han resolt la manca de serveis bancaris pagant a una entitat perquè els torni a posar el caixer que els hi van treure en el seu dia. L'alcalde de Llanars, Amadeu Rossell, ha detallat els tràmits que han dut a terme per a la seva reincorporació.
Sinó que hem hagut d'adaptar un local, un espai que tenim a peu de carretera, també, perquè, com li deia, travessa el poble la carretera, doncs ja ho hem hagut d'habilitar-ho per poder-hi edificar, això ja ho tenim fet, també hem hagut de fer unes obres, també hem hagut de fer una despesa, per tant ja ho teníem previst, ja ho hem entrat dins els pressupostos d'aquest any.
Amb una població inferior als 5.000 habitants, Llanars és un dels 60 pobles al que va dirigir la primera fase d'aquest projecte de la Diputació, que té per objectiu recuperar els caixers que s'han tancat. El coordinador de l'àrea d'innovació, Xavier Forcadell, ha deixat clar que la corporació serà exigent amb els bancs.
Jo crec que si nosaltres volem garantir un servei, hem de tendir, doncs, amb unes exigències amb els plecs que el producte finalment ofert sigui en termes de raonabilitat.
La connectivitat a zones sense internet i la tutorització de les oficines amb membres de l'entitat que puguin ajudar la gent gran d'aquests pobles són algun dels plecs que la Diputació presentarà a la licitació, que serà conjunta i preveu que es posi en marxa a principis del 2023.
S'espera ben tranquil també les diputacions de Lleida, Tarragona i Girona facin el mateix que en aquest cas la Diputació de Barcelona, perquè la necessitat és a totes les comarques. En quant a la pandèmia, a l'última hora es continua amb bona notícia alliberant els llits als centres hospitalaris. Avui Salut registra 2.103 ingressats, s'han donat a més d'un centenar d'altes, dels quals 300 es troben a les unitats de crítics. S'han reduït 21 els pacients a crítics per coronavirus. Es continua baixant tant l'índex de rebrot com també la velocitat de transmissió. Amb aquestes bones dades, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja apunta una data per la retirada de les mascaretes a l'interior de les escoles, concretament el 28 de febrer. Avui, com dèiem, també es demanarà al Consejo Interterritorial que a partir del dilluns cessin ja les quarantenes escolars. Seria el 21 i una setmana més tard, com dèiem, el dia 28, ja la retirada de les mascaretes a l'interior de les aules, a Ricard Rovirosa.
Així és, davant la disminució de les dades, des de Salut veuen amb bons ulls la retirada progressiva de la mascareta a les escoles, començant per primer i segon de primària. Una vegada retirada de les escoles, s'anirà desescalant l'ús de la mascareta en interiors a la resta de la població. Així ho expressa el conseller Argimon.
El primer lloc on retirarem aquesta mascareta a l'interior és a l'escola, primer element. Segon element, sempre amb la gent més menuda, perquè és la que té menys risc, i amb una retirada gradual que també, des d'aquest punt de vista, facilitarà doncs, la retirada finalment per totes les persones ja adultes en els interiors.
En la mateixa línia, Argimon ha expressat que portaran el debat de la mascareta en interiors a la Comissió Territorial de Sanitat, convocada per la setmana que ve. D'altra banda, el conseller preveu que a partir del dilluns que ve decaiguin les quarantenes a les escoles, una demanda de famílies i pediatres que s'ha anat intensificant les últimes setmanes per la millora dels indicadors epidemiològics.
I la pandèmia és evident que ha canviat en moltes coses. Una és, confirmada per les xifres, la voluntat de prevenció jurídica, com són els testaments. Les últimes xifres oficials consolidades apunten a un increment del 26% en la formalització de les últimes voluntats i amb una pujada amb els menors de 50 anys. I atenció també amb aquesta altra data. Un 16% dels catalans repudien la herència, una xifra de màxims. El cost del testament normal és de 47 euros i es recomana la seva execució per evitar que sigui la llei i no la voluntat d'un que reparteixi els béns. Albert Domingo, notari de Vilassar de Mar, confirma a COPE Catalunya i Andorra l'increment de testadors i explica situacions que poden passar amb absència de testaments.
Per exemple, un pare de 50 anys que es mora sense testament i resulta que és l'hereu al fill, i el fill té 28 anys i viu una parella i es mora després, i aquesta meitat de la casa no aniria a la seva mare o muller, aniria a la parella, amb la qual cosa tenim un lío aquí important. Per la qual cosa, tothom que té una propietat, sí, efectivament, és important que pensi a qui vol deixar-ho.
I l'altra dada, com dèiem, que sorprèn. 8.600 herències en total a Catalunya van ser repudiades pels seus beneficiaris aquests últims anys amb les dades oficials. Un 16% del total. Per què? El president de l'Associació d'Especialistes en Dret de Successions, Ramon Prat de Saba, explica a COPE Catalunya i Andorra una característica habitual que succeeix a Espanya i a Catalunya. Herències en molts immobles i pocs diners.
En España pues hay mucho inmueble y hay poco dinero, ¿eh? Si me permite hablar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, los herederos se encuentran que tienen unos gastos importantes en unos plazos cortos de tiempo y que en la herencia muchas veces no hay ese dinero, ¿eh? Porque lo que hay son inmuebles, pocos o muchos, pero no dinero suficiente.
L'altre factor és que amb una herència acceptes també els passius, és a dir, avals i crèdits bancaris, deutes a Hisenda, empreses tancades irregularment, que provoca un efecte dissuasori. Però Prat de Saba reconeix sorpresa per la xifra actual de repudiades, un 16%, perquè són a la fi mínimes les herències negatives.
És difícil acabar repudiant l'herència, és a dir, ha de ser una situació molt, molt complexa i negativa per acabar repudiant l'herència, no? Perquè a més hi ha eines legals per impedir, doncs, que tu et pugui afectar, doncs, els deutes del teu causant, no? Els deutes de l'herència. En fi, abans de repudiar, ostres, a mi també em costa molt, com a advocat, acceptar un percentatge tan alt, la veritat.
Per tant, el Covid està provocant aquest rècord de testaments, però a la vegada també aquest rècord d'herències repudiades.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Cómo se fija el precio de la gasolina?
Por un lado está el mercado del petróleo, que como sabes es mundial.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El rechazo de los empresarios a la subida en este momento del salario mínimo ha sido unánime. ¿Cuánto puede suponer esa subida de 35 euros al mes?
Suponen un coste adicional.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb un punt de benevolència, si posés un titular a l'actual estat de la candidatura olímpica dels Jocs d'hivern 2030 a Barcelona-Pirineu, seria Simfonia del Caos Absolut. Repasso l'últim mes. Aragonès i Lambán no són capaços ni de reunir-se. Amb Andorra, el govern de la Generalitat et diu un dia no a col·laborar, perquè són competència directa, l'altre sí. Mentre obre una porta inversemblant amb l'opció de Sarajevo. Els comuns des de Barcelona asseguren que saben que el 2030 no hi haurà neu al Pirineu. Part d'Esquerra i la CUP en contra. L'independentisme diu que és una candidatura espanyola i que això no es pot tolerar. Anunci de consulta popular limitada al Pirineu, on ningú avui dia sap ni tan sols la pregunta ni quan es farà. Una sinfonia del caos. Una veu autoritzada perquè viu al Pirineu i té element de judici de prova del que va canviar la seva ciutat a l'acollir una seu dels Jocs de 1992 es diu Joan Ganyet, aleshores alcalde de la Seu d'Urgell. Joan Ganyet, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon dia.
Bon migdia, moltes gràcies.
Per cert, vostè està a favor o en contra de la candidatura olímpica?
Jo sí que a favor, estaria a favor d'una candidatura si les coses es fessin bé. Com que s'està portant malament, sense lideratge i sense idees clares, hi ha un gran interrogant al respecte. És una qüestió que podria ser molt important per Catalunya, molt important pel Pirineu, però, com qualsevol projecte gran, doncs s'ha de fer les coses bé i si és que es demana l'opinió dels ciutadans, aquesta opinió no ha de ser a partir d'una pregunta binària del tipus està vostè d'acord sí o no amb els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu l'any 2030, sinó que s'hauria de donar una informació suficient sobre les poblacions directament implicades, sobre els escenaris de competició, infraestructures i equipaments proposats, inversions previstes, un planning, etcètera. I aleshores sí que tindria sentit que a partir d'una anàlisi racional la gent, fossin els pirinencs, fossin els catalans o més enllà, poguessin, havent analitzat a fons la qüestió, decidir si donen un sí o un no.
I què va representar pel futur de la Seu d'Urgell ser subseu olímpica el 92?
Si es fes una pregunta que podria ser binària, en aquest cas, a la gent de la Seu i més enllà de la Seu, si van ser positius o negatius els Jocs Olímpics del 92 per aquesta part del Pirineu, estic segur que la resposta seria molt majoritàriament positiva perquè tenen elements de judici. Doncs en aquell moment no només es va fer el Parc Olímpic, per exemple, es va ampliar l'hospital, sí. Però d'autobusos, es van millorar els carrers, els accessos, les telecomunicacions.
I com veu l'escenari actual de la candidatura?
Les coses no es fan bé. Perdem tota l'energia en coses petites, insignificants, i en canvi no dediquem l'atenció que mereixeria als grans temes. El gran tema és: val la pena fer un esforç conjunt de totes les administracions públiques i de la ciutadania per canviar la trajectòria del Pirineu? Sí o no?
I què li ha semblat l'últim comunicat, per exemple, de l'Assemblea Nacional Catalana quan parlava de no amb aquesta candidatura perquè era espanyolitzar Catalunya?
Doncs els Jocs Olímpics els presenten els comitès olímpics nacionals, en aquest cas estatal, no? Podríem dir, que Catalunya no podria tirar endavant, però fent ni el primer pas cap als Jocs Olímpics, si no és amb el vistiplau amb el Comitè Olímpic Espanyol. Això és pur realisme, no? Si l'Assemblea Nacional Catalana, o com es digui, doncs, moguda per altres interessos, la independència o el que sigui, no vol embolicar-se en projectes que podrien significar un benefici important per a la ciutadania de Catalunya, doncs no tinc res a dir. Allà ells, amb els seus plantejaments. Però el tema central és: val la pena posar el Pirineu en el mapa d'Europa i el mapa del món, ja que és molt desconegut el Pirineu, a diferència dels Alps? La resposta, des del meu punt de vista, és sí, cal fer passos en aquesta direcció. Lògicament, si es fes un projecte, si existís un projecte, hauria de ser un projecte molt ben estudiat, que volgués dir que els temes mediambientals i ecològics que avui estan a l'ordre del dia són considerats des del minut zero, des del minut zero. I, per tant, totes les infraestructures, tots els equipaments haurien de ser estudiats a partir de la seva perdurabilitat en el temps. No? Mm. Si es fessin les coses així, si hi hagués lideratge, si hi hagués unitat, doncs es podria fer un pas molt decisiu cap a assegurar un futur del Pirineu molt millor que el d'ara. El anar amb les llums llargues estessin a l'ordre del dia, i jo ara no ho veig, això.
M'ha fet un resum amb la seva última intervenció adequat, que era el que anava jo a intervenir. Aquesta proclamació de lideratge, d'unitat, d'un projecte consolidat que primer s'ha d'oferir de cara a la ciutadania abans de la consulta popular. Joan Ganyet, una veu autoritzada del Pirineu que va veure en primera mà el que va significar per la seva ciutat a la Seu d'Urgell l'arribada dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992. Gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Bon migdia, moltes gràcies a vostès. Una abraçada.
Més coses. Durant aquests últims setmanes hem informat del degoteig d'agressions que han hagut a les presons catalanes. Bé, avui tenim ja la xifra global. El sindicat CESIF xifra en prop de 400 els treballadors de les presons que van ser agredits l'any passat. L'increment és del 36%. És la xifra més alta en els últims 6 anys. Òbviament, doncs, demana la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que es prengui les agressions als funcionaris de presons com un tema capital amb de la seva feina, Òscar Estivill.
Segons el CESIF, es van produir al voltant de 40 agressions greus l'any 2020 i un any després es van registrar a prop de 70. Això suposa un increment del 80%. A part, el sindicat ha afegit que les agressions lleus han augmentat un 30% i les tentatives d'agressió un 80%. Els funcionaris afectats van sumar més de 1.400 dies de baixa l'any 2021, un increment de 350 dies respecte a l'any anterior. El responsable de presons del CESIF, Alberto Gómez, denuncia que és inadmissible que no es busquin solucions per atacar el problema.
Sabemos perfectamente que nuestro trabajo comporta un riesgo y que la agresión cero no existirá nunca, pero nos parece del todo inadmisible que no se busquen soluciones para intentar reducir estas cifras que cada año se superan.
Des del sindicat reivindiquen la necessitat de modificar la Llei Orgànica General Penitenciària i que els funcionaris de presons siguin reconeguts com a agents d'autoritat, ja que defensen que seria vist pels interns com un element dissuasori, tot i que apunten que fa molt temps que està en tràmit parlamentari i reclamen solucions i que tinguin en compte altres aspectes com la renovació d'una plantilla que està molt envellida i les seqüeles dels funcionaris afectats.
I parlem ara de Barcelona Ciutat, perquè els antics ocellaires ja han rebut la notificació perquè deixin les parades de la Rambla aquest mes de febrer. El col·lectiu segueix defensant que les llicències estan vigents i reclamen al consistori diàleg i una solució negociada. Aleix González ha parlat amb Javier Cuenca, un dels històrics paradistes i portaveu dels ocellaires. Què és el que t'ha explicat?
Doncs sí, Carles, hem parlat amb Javier Cuenca per intentar entendre com està ara mateix la situació. Ell defensa que no hi ha cap sentència per cap lloc que els obligui a marxar de les seves parades.
No hi ha cap sentència judicial que ens faci fora, que digui que no tenim dret a estar a la Rambla. És l'Ajuntament que ha decidit que estan caducades les concessions, però no les ensenya. Nosaltres estem ensenyant les concessions i, evidentment, encara no estan caducades. I si és veritat el que diu l'Ajuntament, que són de l'any 71, bueno, sisplau, primer que les ensenyi, no?
La seva única esperança, doncs, és intentar arribar a un acord amb l'Ajuntament. Aquest, però, encara no s'ha establert més enllà d'una reunió individual amb cada paradista per veure quines eren les seves demandes si l'Ajuntament els desnonava.
Vam contactar amb la síndica i llavors va instar l'Ajuntament a cobrir un diàleg, però realment no estan dialogant amb nosaltres. Llavors van muntar una reunió conjunta amb tots els paradistes. Va ser com un paripé per justificar a la sindicatura de greuges que sí, que s'està parlant amb nosaltres.
Segons la notificació del consistori, aquest mes de febrer s'hauran d'abandonar les parades de les Rambles. Tot i la data límit, els antics ocellaires insisteixen en que estan disposats a parlar-ho tot i trobar diferents solucions i recorden que el que està en joc és la feina de 100 famílies.
I de la Rambla marxem a Via Laietana perquè l'Ajuntament ha anunciat que rehabilitarà els antics jutjats de la Via Laietana i traslladarà 700 treballadors municipals a les noves dependències. En l'immoble reubicaran diferents serveis que permetran disposar de 5 edificis al gòtic, on ara hi ha oficines municipals per fer-hi habitatge públic, Lídia Muñoz.
La nova operació consisteix en aquesta reubicació de 5 edificis de serveis municipals del barri gòtic que passaran a estar a Via Laietana. La intenció és convertir aquest espai de 5.600 metres quadrats en habitatge públic per fins a 70 famílies i un nou i millorat CAP. S'utilitzarà l'espai en desús dels antics jutjats de Via Laietana per reorganitzar aquests serveis municipals, convertint l'edifici en un pol d'oficines que concentren uns 700 treballadors. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha explicat que l'objectiu és millorar la ciutat i complir amb les polítiques públiques.
És una operació ambiciosa en la que aconseguirem centrar tots els objectius de les polítiques públiques en el gòtic en els seus veïns. Activació econòmica i una Via Laietana també nova.
L'operació serà progressiva i començarà el 2024 amb la rehabilitació de l'edifici de Via Laietana. Un cop acabada, dos anys després, s'iniciaran les obres del nou ambulatori i dels pisos públics del barri gòtic, amb una estima de duració de dos anys més.
I nou incendi amb pocs dies de diferència a la zona del Paral·lel de Barcelona. Aquesta passada nit, un foc en un pis ha deixat una persona ferida amb cremades de segon grau. Les flames van obligar els veïns a confinar-se durant les tasques d'extinció del foc i a l'hotel Paral·lel va ser desallotjat uns minuts. Aleix González, com van succeir els fets?
El foc es va originar a 9:15 de la nit a la quarta planta d'un edifici situat al número 87 de l'avinguda del Paral·lel. 8 dotacions de bombers han treballat en la seva extinció i 6 ambulàncies han estat enviades a la zona. Una persona que va intentar aturar el foc ha sofert cremades en una mà i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho explica en Víctor Molinet, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
Nosaltres doncs, hem intervingut al pis, hi havia flames importants, temperatura i un foc força desenvolupat, però bé, hem procedit a l'extinció i després hem revisat que tots els altres veïns estiguessin bé, que no hi hagués fum en les vivendes veïnes i que tampoc hi hagués cap més ferit de consideració.
Els bombers han informat que el pis on s'ha produït el foc ha quedat força danyat, però que no hi ha hagut una afectació a l'estructura de l'edifici. Sobre les causes, Molinet ha dit que s'estan investigant.
No, estem investigant ara mateix. No podem treure conclusions. Hi ha hagut diferents declaracions de veïns, però ho estem investigant.
El foc ha estat extingit cap a 9:15 de la nit, en el que ha estat un nou incendi a la zona en pocs dies de diferència. Els bombers recorden que en casos d'incendis a casa, el que convé fer és tancar la porta al foc, buscar un lloc segur, avisar el 112 i quedar-se allà.
I recordem que demà hi ha vaga als autobusos municipals de Barcelona. El govern ha assignat serveis mínims d'un 33%. És una vaga parcial que durarà des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda. Els treballadors demanen la jubilació pels conductors a partir dels 60 anys. Això és tot. Continua amb aquest cas. Línia COPE a les 3. Pilar García Muñiz, 3:05, Esports COPE.